A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Potser n'hi diuen nova economia, però massa sovint és precarietat digital, precarietat sobre rodes. Les de les bicicletes i motos dels repartidors de les plataformes de missatgeria ràpida com Glovo o Deliveroo. Disfressada d'innovació, l'economia col·laborativa amaga els abusos laborals que denuncien els que tenen un algoritme, una app, com a cap. Els prometen flexibilitat, ingressos ràpids, cap requisit per començar a treballar, però molts no arriben al salari mínim, desprotegits i falsos autònoms. És el més low dels low cost. Diuen que el nou luxe del mileurista és que algú que encara cobra menys li faci la feina, que li pugi un entrepà del bar de baix. Potser als usuaris en surt més barat, però a quin preu? No es poden posar portes al camp, d'acord, ni tampoc totes les apps al mateix sac. Airbnb, Uber, BlaBlaCar, Cabify, n'hi ha una vuitantena. Però aquesta nova economia està canviant la forma com consumim i el mercat laboral, i no està gens clar que sigui a millor.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
El menú principal de l'aplicació tens la llista de comandes en cas que estiguis treballant, si no, no en tens, i tens un mapa actiu, no?, que és el mapa d'influència de Glovo Barcelona.
Continuamente tengo que estar pensando de libro, horas, porcentajes y bicicletas. Eso es lo que tengo pensado siempre.
Soy William, soy de Colombia, llevo viviendo aquí 10 años. Actualmente soy repartidor de Uber Eats y de Deliveroo. Llevo repartiendo con Deliveroo un año y 7 meses. I am a passenger. Utilizo Uber cuando no tengo horas con Deliveroo, y cuando ya tengo horas con Deliveroo dejo Uber.
Soc el Ramon, tinc 21 anys i jo vaig començar a treballar amb Glovo al febrer d'aquest any, el 2018. Segueixo treballant actualment. Una comanda en bicicleta, teòricament, i dic teòricament perquè després de la realitat no és així gens, té un límit d'actualment 4 quilòmetres. Després en moto, doncs, crec que el límit són 12, això ja no ho sé, i en cotxe són 15.
Soc el Javi. He treballat un any i mig a Glovo.
Jo sóc la Núria Soto, tinc 24 anys, vaig treballar a Deliveroo durant un any i també una mica amb Stuart, per quan no em donaven hores amb Deliveroo. Jo necessitava una altra feina urgentment, començava la universitat, devia diners de l'any passat.
Jo treballava en una fàbrica i treballava molt poques hores, i per complementar-ho, doncs, vaig mirar de començar a treballar aquí. I quan vaig perdre la feina a la fàbrica, doncs, va acabar sent la meva feina habitual. A mi em van acollir l'1 d'octubre perquè ell havia escoltat uns àudios que tenia del WhatsApp d'un grup de riders d'aquí de Glovo de Barcelona, en el que suposadament jo estava incitant els Glovers a anar a les oficines i a emprendre accions més contundents contra la gent que treballa allà. Cosa que jo no nego.
Vaig ser acomiadada el 8 d'agost, juntament amb unes altres, unes 16 persones també, que tenen judici com jo. Però bueno, aquestes 16 persones vam ser de les que ens vam començar a organitzar per demanar a l'empresa unes millores.
Després tindríem, doncs, tots els informes, que els informes bàsicament et diuen per cada comanda d'on a on has anat i quan has cobrat.
Uber Eats, el sistema es prácticamente el mismo, excepto que no puedo saber dónde es la dirección del cliente antes de aceptar el pedido, y directamente me entra el pedido al azar, supongo, y tengo 30 segundos para darle a aceptar.
Només el sol fet d'acceptar la comanda són 2,80. Després, per cada quilòmetre són 30 cèntims, i el temps d'espera al restaurant són 5 cèntims per cada minut, descomptant els 5 primers minuts, que se suposa que estàs aparcant la moto o la bici. I'm looking forward to a
house, a wife and several children. Depèn del mes. Hi havia mesos que, pues, tenia una mica més d'hores i potser arribava als 400, 500, i hi havia altres que 300 o 200. Potser feia 30 hores, faria, no ho sé. Però la mitja, al final, calculant, a mi em sortia potser a 5 euros, 5 euros 25 la hora, 6.
Es que no lo podría decir exactamente porque a veces ganas más, a veces ganas menos, pero un ingreso medio por ahí va entre 500 550 euros al mes en bicicleta.
Més o menys el sou per hora va, al meu cas, que vaig en bicicleta, entre 7 i 8 l'hora, que són dos comandes cada hora.
Hi ha gent que demana pues, 100 euros de sushi, com un altre que et demana pues, ara que està de moda, no?, el McDonald's, que és el que dèiem abans, no és rentable una aigua, tampoc és rentable una hamburguesa del McDonald's.
Hi ha un tipus de comandes que són els quiero, no?, que són un desastre, perquè la gent et pot enviar a buscar una cosa al Corte Inglés, al Zara, a qualsevol lloc, no et paguen un extra per això i és una pèrdua de temps. Per això es refusen moltes comandes perquè són inviables. El tema és que ells accepten qualsevol tipus de comanda, però ho accepten tot perquè tenen un preu rebentat i tenen uns treballadors que els hi paguen misèria.
Ahora mismo que estábamos hablando me acaba de sonar el móvil conforme otro rider ha soltado una hora y yo como tengo un porcentaje relativamente bajo tengo que estar atento 24/7 al móvil.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar.
La llibertat horària total només la tenen la gent que té la puntuació més alta, el 100 de 100, i llavors aquesta gent és que quan se li obre l'horari pot escollir realment qualsevol hora que ella vulgui. Què passa? Que per tenir 100 de 100 has de treballar totes les hores possibles, és a dir, gent que quan se li obre l'horari ha seleccionat totes les hores.
Jo he fet jornades de 11, 12 i 13 hores. Una de les pitjors coses que té aquesta feina és que t'obliga a treballar contínuament, vius una mica esclau del tema de la puntuació.
Molta gent es pensa que està puntuant a l'empresa o està puntuant al restaurant perquè ha sigut molt lent i llavors posen mala puntuació, però és que la puntuació al restaurant li és igual i a Glovo encara més. Aquesta puntuació que repercuteix és a mi.
Mira, justamente ha sido el domingo de 5 a 6 de la tarde. Le doy a elegir. La ha cogido otra persona rápido antes que yo. No puedo. Porque esta notificación le llega a otras personas que le han dado un botón de notifícamelo. Y bueno, otro ha sido más rápido que yo y me la ha cogido.
Jo he vist a sobretot famílies, no sé si de Pakistan o no sé on, que comparteixen un compte familiar. Llavors al matí treballa doncs, el fill petit, a la tarda treballa el fill gran, a la nit el tiet, i doncs, és un compte que no para. I evidentment, si tu et poses en una mentalitat d'empresari realment explotador, tu t'és igual, prefereixes això, de fet, a tu com si tots els comptes no parissin de treballar, tu el que vols és produir, 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 i tu no pagues per hores, tu pagues per comandes, per tant, a tu t'és igual tenir en plantilla tot mitja Barcelona, que no pagaràs per hores, pagues per comandes, llavors els de les oficines de Glovo en són conscients.
Uns Glovers han trobat altres amb caixers, gent que potser ja està en una precarietat absoluta. A la plantilla jo m'he trobat molts treballadors o gent que no sap castellà, o sigui, realment arriben aquí i no saben ni on són.
No es tracta només de gent sense papers, és que hi ha gent d'aquí que hi arriba un moment que no pot fer front pues, a pagar pues, la quota d'autònoms, llavors surt potser més a compte pues, pagar-la entre dos.
Como no tienes baja por lesiones o lo que sea, pues le ofreces que trabaje por ti otra persona para que de esa forma no te baje el porcentaje y puedas seguir trabajando la semana siguiente las mismas horas que tenías anteriormente. In a way it's
all a matter of time. Vam ser de les que ens vam començar a organitzar per demanar a l'empresa unes millores. Vam intentar mediar amb l'empresa, no va haver-hi resultat per part de Deliveroo. Llavors ens vam sindicalitzar i vam començar cap a finals de juny i principis de juliol les primeres protestes i una vaga en hora punta el diumenge.
La meva proposta era, als Glovers, com jo, era que el que s'havia de fer per intentar millorar la nostra situació laboral era impedir l'entrada de nous Glovers, i que aquesta era l'única forma que teníem per fer pressió a l'empresa.
No només no va mediar amb nosaltres l'empresa, sinó que ens va imposar un nou contracte, tot i que el nostre tenia vigència de 2 anys. I aquest nou contracte el que deia és no t'asseguraven un mínim l'hora de 8 euros bruts, sinó que et pagaven per comanda. Això significa que si Deliveroo tenia un dia de poques comandes, les pèrdues, evidentment, les assumia el repartidor i no pas l'empresa.
La repetició és una crosta que s'enganxa, s'encomana, es fa més grossa i agafa forma de panxa.
Si tu tens el menjar a casa per 1,90 euro, 1,50 euro, o així, que és el que va al Glovo, després no podem estar esperant que el treballador tingui un sou digne, unes condicions dignes. És a dir, el fet que et portin el menjar a casa té un preu, i aquest preu no són menys de 2 euros.
No és culpar el client, sinó és evitar que aquesta gent et fiquin el caramel a la boca, no que un cop el tens a la boca no el mengis, sinó evitar que te'l posin a la boca.
La idea d'aquestes aplicacions
En un principio suena bonita, hasta que te empiezas a dar cuenta que empiezan a prostituir a los sectores, como la ciclomensajería, como por ejemplo el taxi con Uber.
Aquestes empreses, crec que és important que la gent ho sàpiga, estan donades d'alta com a explotació de serveis informàtics, no com a missatgeria. És a dir, que la seva rentabilitat no surt de la missatgeria, surt de les dades que va agafant de tots els usuaris als quals atén. I avantatges, a mi com a feina m'agradava, el problema són les condicions, perquè coneixes un munt de gent, té molta facilitat en quant tu que puguis entrar. Llavors, molts hem entrat per això, per la facilitat d'entrar. No necessites idiomes, no necessites res, necessites saber pedalejar i el següent dia pots començar.
La repetició a la nostra habitació.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, Airbnb, Uber, Wallapop, Glovo, Deliveroo, Cabify, Spacebee, Socialcar, Viteo, BlaBlaCar... Actualment a l'estat espanyol existeixen unes 80 plataformes que es dediquen al que s'anomena economia col·laborativa, tot i que en molts casos de col·laborativa no en té absolutament res, ja que parlem de plataformes que el que busquen és fer diners. Per això, els que estudien aquests nous models de negoci ens avisen que hauríem de deixar de fer servir aquesta etiqueta d'economia col·laborativa i no posar totes les aplicacions que ofereixen serveis o productes al mateix sac. Es diguin com es diguin, el que està clar és que aquestes empreses estan canviant la nostra forma de consumir i, sobretot el mercat laboral. Ofereixen flexibilitat, ingressos ràpids i gairebé no exigeixen cap requisit per poder començar a treballar. A l'altra cara de la moneda, però ja ho heu sentit en aquest reportatge de la Mònica Roca, treballadors que denuncien precarietat. Ens trobem, doncs, davant d'un fenomen complex. Per això avui als Solidaris en volem parlar amb els que el segueixen molt de prop i tenen visions diferents. Albert Canyigaral, bona nit, benvingut.
Hola, bona nit.
L'Albert es dedica a la divulgació i a la consultoria sobre l'economia de plataforma. És fundador del blog consumocolaborativo.com i és un dels connectors a Espanya de la xarxa WeShare, que es dedica a estudiar els impactes socials i econòmics de l'economia digital. També és autor del llibre Vivir mejor con menos, sobre els avantatges de l'economia col·laborativa. No voldria que ens encalléssim ni ens perdéssim ara en conceptes teòrics, però és important que abans de començar ens expliquis per què quan parlem de Deliveroo, Glovo o Uber no hauríem de parlar d'economia col·laborativa, sinó d'economia de plataforma. Quina és la diferència?
Bueno, ha estat una discussió semàntica els últims anys. Es va començar parlant de consum col·laboratiu, economia col·laborativa, i ara això, just per la crítica que comentaves, de que moltes d'aquestes plataformes, probablement l'etiqueta col·laborativa no els hi escau, s'ha fet com un pas enrere, sobretot a nivell d'institucions europees, recerca acadèmica, i s'ha vingut treballant o per fent servir el terme més d'economia de plataformes, especialment en l'àmbit laboral, com l'eina que fa d'intermediació i genera els contractes entre les parts. I si és col·laboratiu o no, llavors doncs, hi ha maneres d'avaluar-ho, i de fet aquí tenim experts i expertes en la matèria.
Experts com la Mayo Fuster, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
La Mayo dirigeix el grup de recerca de la UOC sobre economia col·laborativa que estudia les innovacions i els canvis socioeconòmics. En aquest àmbit ets especialista també a moviments socials i comunitat en línia. Precisament Barcelona és un referent internacional i del 12 al 15 de novembre organitzeu una cimera sobre economia col·laborativa. Quin pes té actualment a casa nostra? Dona feina a molta gent?
L'economia de plataforma dona molta feina, però jo marcaria la diferència de tots els casos que has anomenat respecte al que sí que seria economia col·laborativa, en el que la UOC hem fet un estudi i hem identificat 1.300 plataformes actualment actives a Catalunya, i el que bàsicament diferencia l'economia de plataforma dels models com Glovo, Airbnb o Uber, que també es refereixen com a models més extraccionistes, o és que tenen l'economia col·laborativa per si es basa en models de governança més col·laboratius, en models econòmics més justos, en el respecte dels drets laborals i en una distribució més equitativa dels beneficis, i també perquè són més responsables respecte als impactes disruptius que hi tenen a la ciutat i amb les regulacions imperants. Barcelona és un referent internacional i per això s'organitza aquí la cimera. Després de que s'hagi organitzat a Amsterdam fa 2 anys i a Nova York l'any passat, és un sector molt creatiu i amb molta efervescència en la seva modalitat més veritablement col·laborativa.
Saludem també el Miguel Ferrer. Benvingut, bona nit.
Bona nit.
El Miguel és assessor en temes Nòmades Digitals de l'Associació Espanyola d'Economia Digital i de Sharing Espanya, que agrupa les empreses del sector de l'economia digital a l'Estat. La llista és llarga: Deliveroo, Glovo, BlaBlaCar, Airbnb, Uber, Cabify. Com a representant de les grans empreses del sector, potser el seu paper avui aquí serà el menys còmode de tots, així que, d'entrada, moltes gràcies per venir. Al reportatge hem sentit a parlar de la precarietat i de denúncies dels treballadors algunes d'aquestes empreses, i sabem que a Espanya hi ha diferents processos judicials oberts de treballadors que han denunciat que treballen com a falsos autònoms. En aquest sentit, tenim dues sentències contradictòries, una que ha donat la raó al treballador i una altra a l'empresa, i mentrestant seguim pendents de més resolucions judicials.
Sí, desde luego, es uno de los grandes temas que actualmente están sobre la mesa en materia de economía de plataformas. Yo creo que hemos vivido durante estos últimos años un gran debate en materia de movilidad, en materia de alojamientos, pero quizás el tema laboral es quizás el más transversal y quizás que tiene más impacto económico y social. No estamos hablando de un perfil uniforme de personas que están trabajando en plataforma, tampoco estamos hablando de un perfil uniforme del tipo de plataforma y los servicios y trabajos que se acceden a ellas. Y creo que dentro de esa necesidad de analizar y diferenciar, luego se tiene que abordar el debate regulatorio en materia laboral. Ver qué es lo más adecuado, si el régimen laboral per se es garantía a día de hoy de calidad del trabajo, o si estamos necesitados de abordar este tema desde un punto de vista de protección y de calidad del trabajo, independientemente del régimen laboral o de autónomo. Esa es una de las cuestiones clave, y ver si puede haber soluciones que puedan, por un lado, cumplir con las necesidades que están exigiendo determinadas personas que trabajan en plataformas, y al mismo tiempo que pueda permitir que se mantenga un modelo que, a efectos de muchas empresas y a efectos de muchos ciudadanos, son totalmente eficientes y son positivos. Ese es el equilibrio que hay que buscar.
Però això està passant només aquí a casa nostra, o a la resta de països d'Europa els treballadors d'aquest tipus de plataformes també es queixen de les mateixes condicions?
Yo creo que el hecho de que haya sentencias que sean que no sean iguales, o que cada una dé la razón a una de las partes, es indiciario de la necesidad de buscar soluciones intermedias, que no es un tema únicamente vinculado a nuestro Estado. Es un tema que se está viendo en Francia, se está viendo en Italia e incluso en países anglosajones, donde naturalmente se ha pensado que existe una flexibilización del mercado laboral. Es donde hay que buscar, y yo creo que hay que buscar espacios de reflexión, hay que buscar espacios donde las partes, agentes sociales, empresas y reguladores hablen, y quizá no buscar la judicialización de un tema que tiene más derivadas positivas que derivadas negativas.
Doncs a veure què en pensa del que diu en Miguel, l'últim convidat que ens falta presentar. Ell és en Nacho Parra. Nacho, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Nacho Parra és advocat laboralista, representa el col·lectiu Ronda, que és qui defensa els treballadors de Glovo i Deliveroo de Barcelona, que han demandat a l'empresa. Dues demandes en el cas de Glovo, 14 en el cas de Deliveroo. La culpa o la responsabilitat d'aquesta precarietat de què parlàvem, de qui és? De les empreses o dels qui han de regular aquests nous models econòmics, Nacho?
Sota el meu parer, és evident que és de les empreses. És a dir, la norma ja existeix. De fet, si mirem enrere, no és molt diferent, evidentment, amb les seves especificitats, atès que existeix a la internet, existeixen els telèfons mòbils i existeixen determinades aplicacions mòbils, però la situació no és tan diferent a la que va existir en el seu dia amb els repartidors. Potser si fem enrere i aprenem una miqueta del passat, ens permetrà encarar amb més seguretat el futur. I en els repartidors, en el seu dia, els missatgers va ocórrer exactament el mateix. És a dir, eren falsos autònoms, fins que, judicialitzant la qüestió, es va determinar que eren treballadors per compte aliena, que eren, per tant, falsos autònoms. En definitiva, en aquest cas, no estem tan allunyats del que va succeir fa 20 anys, única i exclusivament que els mitjans a través dels quals s'exercita aquesta activitat
han canviat.
Canvien, exacte, canvien, s'ha modernitzat, són més moderns. Ara bé, jo trencaria aquesta mena de binomi que s'estableix entre modernitat i desregulació, entre modernitat i precarietat. És a dir, la modernitat no ha de portar aparellada la precarietat. Evidentment, fa uns anys ningú es plantejava la possibilitat de treballar des de casa. Això fa que una persona deixi de ser treballadora per compte aliena d'una empresa? No, evidentment no. no? És a dir, continua sotmesa al règim jeràrquic, al règim de control per part de l'empresari, continua sense ser propietària, diguem-ne, dels fruits de la seva activitat, no? Sinó que aquests fruits de la seva activitat acaben pertanyent a una altra persona. Doncs ens trobem exactament en el mateix supòsit, és a dir, canvien determinades eines i mitjans, materials d'execució de l'activitat, que no treu, o sigui, o que no invalida la pròpia naturalesa de la relació, que evidentment és una relació laboral.
Ja veieu que el tema generarà debat, d'això en seguirem parlant ara mateix, però abans, per situar-nos, la Mònica Roca ens explica quin és el pes de l'economia col·laborativa o de plataforma a Europa i Espanya.
Es calcula que l'economia col·laborativa mou a Europa més de 26.000 milions d'euros cada any i dona feina a unes 400.000 persones en el conjunt dels països de la Unió Europea. Per països on aquest sector té més pes en l'economia és a França. El rànquing el segueixen el Regne Unit i Polònia i en el quart lloc trobem Espanya. A l'estat espanyol, l'economia col·laborativa dona feina a gairebé 40.000 persones i mou més de 2.000 milions i mig d'euros l'any. Actualment, 3 de cada 10 usuaris d'internet fan ús de les plataformes d'economia col·laborativa i per sectors, les que tenen més demanda són, per aquest ordre, les que ofereixen allotjament i viatges compartits. En total, a Espanya hi ha registrades 81 plataformes d'aquest tipus i només 16 són d'origen estranger. La majoria de les plataformes es dediquen al sector de les finances i del que en anglès s'anomena online skills. Es dediquen a posar en contacte particulars o professionals que s'ofereixen per treballar. Aquest tipus de plataformes, conjuntament amb les que ofereixen allotjament, actualment donen feina a més de 30.000 persones.
Ja ho heu sentit, aquest sector mou 26.000 milions d'euros cada any a Europa, dona feina a 400.000 persones, 40.000 a l'Estat. Sabem quin és el perfil de persones que treballen per aquestes plataformes? Parlem d'estudiants, de persones que tenen dificultats per trobar feines més estables, d'immigrants acabats d'arribar i que busquen la seva primera feina?
Des de gent jove intentant generar un ingrés addicional, gent jove com a la font d'ingrés principal, gent gran que està fora del sistema laboral des de fa molts anys i que acaba en aquestes plataformes també com a font d'ingressos. A mi em toca treballar a Amèrica Llatina, però també passa aquí mateix, en el cas d'Amèrica Llatina, és més amb la gent de Venezuela, que també s'enganxa a aquestes plataformes com a primera mesura de generar ingressos. I llavors també, quan es parla d'economia de plataformes, no centrar només el model en el tema doncs, això, de les entregues, sinó veure que aquest model d'intermediació entre les parts laborals està afectant també a sectors com pot ser el sector serveis, en plataformes com Job Today o Corner Job, per exemple. Tenim el sector dels autònoms, els freelancers de tota la vida, dissenyadors, traductors a través de plataformes com Malt, i també tenim enginyers i doctors a través de plataformes també. Per tant, crec que sí que és important el debat de fons bueno, estem canviant la intermediació que tradicionalment es feia amb un contracte laboral i ara s'està intermediant a través de plataformes digitals. El sector és molt més ampli, per tant, el perfil de persones que treballen en això és molt més ampli.
El que destacaria també és les dinàmiques de segregació de gènere que s'estan donant en aquestes plataformes. N'hi ha alguns sectors, com el de repartidors, que n'hi ha una major concentració d'homes, però en canvi n'hi ha altres sectors en el que sobretot s'ha segregat en sectors que comporten treballar des de casa o lligats a l'economia de les cures, que estan més associades a les dones, en el que veiem que les condicions laborals són encara pitjors, o sigui, són encara més precaritzant, i moltes vegades també veiem la reproducció d'esquemes molt, molt sexistes, no? Per exemple, el servei que es diu Mama Shopper, fins i tot amb una samarreta, la persona es diu Mama Shopper i va per tu a comprar-te, no? al supermercat. En quina mesura això està reforçant un model molt masclista de distribució de les feines del treball domèstic en el que s'externalitza, però s'externalitza també amb la figura d'una dona, no?
No sé què en pensa el Miguel. Al reportatge hem sentit casos de famílies senceres que treballen per un mateix compte, i entre els repartidors també es parla de casos d'immigrants sense papers i fins i tot de persones sense llar. En aquests casos es tracta de persones subcontractades per un altre treballador que no vol perdre la seva reputació. Per tant, no es pot entendre el perfil d'aquests treballadors sense parlar del funcionament d'aquestes plataformes, de les aplicacions.
Este tipo de situaciones que se han oído y que parece que ocurren en determinadas plataformas en las que no se puede denominar suplantación de identidad, pero es la utilización de un usuario que no es ese usuario, A ver, estamos hablando de una situación irregular, que si por parte de una plataforma se toma conciencia de esa cuestión, lógicamente se deben tomar una serie de medidas. Hay un elemento que exigen estas plataformas, cuando estamos hablando de plataformas donde se proveen servicios o donde hay trabajo, es que habitualmente lo se pide acreditar el haber abonado la cuota de autónomos o estar dado de alta de autónomos. Eso es un criterio que a nivel identificativo es normalmente una de las primeras barreras de entrada que tiene un usuario para proveer servicios o trabajar en una plataforma.
Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, avui parlant d'aquesta precarietat laboral sobre rodes, de Glovo, de Deliveroo, plataformes que es basen en la flexibilitat i la reputació. Ho sentíem en el reportatge, aquesta reputació digital que consisteix en premiar o castigar els treballadors segons si accepten més o menys comandes. No existeix en les feines convencionals. És una cosa que s'han inventat aquestes plataformes. Els CAP sempre han valorat més o menys els seus treballadors, però en aquest cas aquesta reputació en gran part la decideix un algoritme. Us sembla just aquest sistema? No sé si la tecnologia fa el control més pervers.
Sí, la reputació no estava digitalitzada, no era tan fàcil d'accedir. Jo crec que hi havia una reputació social, sobretot quan vivíem en ciutats més petites i en pobles, tothom sabia qui era el bon carnisser o la millor botiga quan vas al mercat. Llavors, això, tenim aquests nous mecanismes, com es comentava, estem tecnificant molts processos que no estaven tecnificats fins al moment, i és una nova eina amb les seves coses i les seves coses bones i les seves coses dolentes. Ara, per exemple, fa cosa d'un mes va haver la primera sentència a Itàlia on una persona ha anat a la Garjola per posar una gran quantitat de comentaris falsos a TripAdvisor. Per tant, és això. Tenim noves eines, la gent fa un bon ús, en fa un mal ús, i hi ha una autorregulació interna de les plataformes que hem de veure per què es funciona bé i per què no funciona bé. També, per exemple, estem veient en el cas de més conegut d'Uber, si els conductors estan per sota d'un cert llindar, se'ls expulsa el sistema, i per primer cop comentaven l'altre dia que Austràlia, Nova Zelanda, fins i tot els passatgers estan començant a ser expulsats del sistema si no ets un bon passatger. Que també és interessant veure les dues parts en una plataforma.
La qüestió de que s'incorporen dinàmiques de reputació és una eina positiva i que, de fet, en els models de cooperativisme de plataforma pot tindre una bona aplicació. La qüestió és com es fa servir, no? Perquè s'han fet molts estudis en quina mesura aquests sistemes de rating, no? Sistemes de reputació són racistes, són masclistes i discriminen, no? Això ja s'ha mostrat molt en el funcionament d'Uber, per exemple, i el sistema de reputació que hi ha a Uber en quant si ets un conductor pues, de color o si ets una dona...
Pues, et posa més mala nota.
Sí, llavors, en aquest sentit, això apunta a la necessitat de tindre un control i uns estàndards de funcionament no discriminatoris en els sistemes de reputació. No, els sistemes de reputació són bons, és com els fas servir, i en aquest sentit, en la necessitat de que les plataformes proveeixin dades a l'administració perquè hi hagin sistemes de control d'aquests sistemes de reputació. I aquest és un element capital en el que les grans plataformes del model més extraccionista estan sent molt restrictives de cara a no donar les dades a l'administració, i precisament per això en la Sharing City Summit, que tindrà lloc aquí al novembre, 30 ciutats venen aquí per fer un acord per conjuntament forçar les plataformes que els donen aquestes dades.
Los sistemas de reputación y evaluación per se no tienen por qué ser negativos. De hecho, hasta la fecha, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Mayo, en el sentido de que se puedan reproducir discriminaciones o patrones racistas o de desigualdad o de género, más allá de ese tema, es un sistema que es eficiente, es abierto y que permite que haya un intercambio de bienes y servicios y una interacción entre ciudadanos. Yo lo que veo es que tampoco se puede caer en la idea de que porque tengas una mala reputación, el hecho de que haya un sistema de reputación o de evaluación que sea negativo para una persona es normal. Tampoco nos tenemos por qué plantear que eso es un abuso o que esa persona está desprotegida. En cualquier trabajo, ya sea autónomo o laboral, el hecho de hacer una tarea de forma negativa tiene unas consecuencias. Entonces, lo que sucede aquí es que una reputación que tú puedas generar, lo lo que no puede ser que si de 100 experiencias que has generado hay dos que sean negativas, que esas dos te hipotequen de por vida en tu reputación digital y en tu interacción en otras plataformas. Lo que también nos lleva a un punto interesante, que es la portabilidad de la reputación, que este es un tema que cada vez va a tener más importancia, y es que alguien que genera un tipo de experiencia en una plataforma, si es positiva, que pueda irse a otras para interactuar.
A veure, jo separaria dues vessants diferents. És a dir, una cosa és la reputació o la valoració que fa el client del servei en genèric, i l'altra, la que es fa servir com a eina de control laboral. Llavors, una cosa és la que existia també antigament. O sigui, abans funcionava el boca orella, llavors, si tu havies anat a un determinat servei, havies comprat alguna cosa i t'havia agradat el que havien fet, doncs tu, al seu veí, no? Al teu familiar, li comentaves i li deies que t'havia agradat. I l'altra és aquesta reputació, aquest sistema de valoració que s'utilitza com a control. Llavors, respecte a treballadors, per nosaltres, és un exemple més, i un exemple clar i flagrant, de que suposa un control social. En tant en quant, en funció d'aquesta valoració, l'empresa decideix quantes hores atorga. I de vegades no va en funció de la pròpia valoració realitzada, en aquest cas per l'usuari, que ha demanat un determinat servei, sinó que es fa en virtut de la pròpia valoració que atorga la mateixa empresa. Jo faria aquesta petita distinció de la mateixa manera que, des d'un àmbit de relacions laborals, no totes aquestes empreses funcionen de la mateixa manera. És a dir, estem parlant de Glovo i Deliveroo, que fan servir autònoms per executar la seva activitat, estem parlant de Cabify, per exemple, que no fa servir autònoms, és a dir, que té una flota de cotxes i que contracta a altres persones. Una altra qüestió és com les contracta i quines condicions són, no?
Aquestes empreses tenen una taxa de rotació de personal molt elevada. El temps mitjà de permanència s'estima en 5 mesos. Aquesta és una dada que hem d'interpretar com a negativa.
Absolutament. Absolutament. És una dada negativa i és una dada que exemplifica el funcionament d'aquestes empreses i, per tant, la necessitat d'aquesta gent, no? De la gent que està prestant serveis, de trobar alguna altra feina més estable, alguna altra feina que els doni uns ingressos superiors i una feina on trobin una seguretat molt més gran que no pas la que és atorgada via aquest tipus d'empresa. És a dir, si es regulessin sota els paràmetres del dret laboral, és a dir, si fossin treballadors per compte aliena en un determinat salari i la resta de condicions que venen aparellades, és a dir, quina taxa de rotació podria existir en aquest tipus d'empreses.
Creo que el hecho de que haya usuarios de plataforma que estén 5, 6 meses o 3 meses, eso no tiene que ser negativo. Lo que también está demostrando es que es una vía complementaria para muchas personas, o bien de unos ingresos, o bien de una actividad que puede ser de estudio, o bien de personas que están en situación de paro y que en el interino, en el tiempo, entre que encuentran un trabajo ordinario, en el sentido de un trabajo con jornada completa, pues encuentran en la plataforma una vía de generación de ingresos para suplir esa transitoriedad. Lo que también es verdad que estamos viendo que en nuestro país, y esto, por ejemplo, si vas a Francia, te das cuenta que no es exactamente así. Hay una parte importante de trabajadores de plataforma que es personas que están en situación de paro un poco estructural o paro de larga duración. Eso significa que hay personas que encuentran en la plataforma una vía accesible, con menos barreras, para generar ingresos. Eso tampoco tiene por qué ser negativo per se.
A nivel macro, el cambio nos lleva a un cambio de un modelo de organización del trabajo en el que se desarrollaba de unas condiciones más estables, de mejores condiciones laborales, a un modelo de precarización. Entonces, que hayan estudiantes que de forma ocasional proveen un servicio de reparto en sí no es una cosa negativa. Lo que pasa es que si en el conjunto supone que tú estás transformando todo un sector a un modelo de precarización, entonces sí que es muy, muy negativo. Entonces separaría lo que están haciendo laboralmente estas grandes plataformas respecto a los modelos de democratización del trabajo en el que sí que se puede hacer bien. O sea, sí que se puede hacer respetando los derechos, y en este sentido apuntaría a ese tipo de casos.
Yo, hay una cosa que se ha comentado, por ejemplo, el régimen o el convenio de mensajeros de régimen laboral que tenemos en este país, el precio hora que recibe una persona que trabaja en esto son, no sé si de 3,8 euros. Estamos viendo que en plataformas las personas suelen ingresar casi el doble o en algunos casos más. Entonces, lo que hay que ver es que por el mero hecho de tener un contrato laboral, si esa persona está igualmente protegida. Ese es uno de los temas que lo lanzo como reflexión.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat.
Som el Solidari, som a Catalunya Ràdio. Com s'ha de regular el sector de l'economia de plataforma? És la gran pregunta ara mateix, però mentre es debat la resposta, ha esclatat el conflicte. Processos judicials, vagues de taxistes a Barcelona, de repartidors de Glovo i de Deliveroo, que hi ha treballadors molt descontents, per dir-ho suaument, està clar. Però per on passa la solució, segons vosaltres, i no caigueu en el tòpic que no es pot posar portes al camp, suposo que estareu tots d'acord que la via judicial a llarg termini no és la solució. Cal canviar el marc legal. Parlem d'empreses que no tenen sindicats perquè no tenen treballadors en plantilla. Fa la sensació que els sindicats tradicionals, aquest fenomen els hi va gros perquè trenquen molts esquemes del mercat laboral.
Segurament els ha agafat a contrapeu. L'essència de la protecció no és única exclusivament, no?, el fet de poder tenir un sou. Efectivament, el conveni dels missatgers està absolutament desfasat, bàsicament perquè mai s'ha tornat a regular des de fa més de 10 anys. Evidentment, el sou que regula el conveni de missatgers és un que no només ha quedat desfasat, sinó que ara és il·legal, no? És a dir, ara, si és inferior al sou mínim, a jornada completa, doncs és il·legal, i qualsevol d'aquestes empreses hauria d'aplicar el sou mínim interprofessional aprovat. Però va molt més enllà, és a dir, hi ha un element fonamental, que jo crec que és un de les qüestions bàsiques a través de les quals es constitueix aquest fenomen dels autònoms, que és sostreure una negociació col·lectiva, el que fas és individualitzar una relació i, per tant, tornar a incidir en aquesta desigualtat tan gran. És a dir, al final, el dret laboral el que volia, no?, entre cometes, era fer sostenible l'explotació del treballador per part del capital, no? És a dir, fer-ho sostenible, fins a uns límits que el sistema no esclatés, no? Al final és això. Quin és un dels elements bàsics a través dels quals es poden defensar les pròpies relacions laborals dins les empreses? L'acció col·lectiva. És a dir, el fet de poder organitzar-se col·lectivament, el fet de poder realitzar una vaga. La gent de Deliveroo i la gent de Glovo no han fet en realitat unes vagues. O sigui, van fer unes aturades on la pròpia empresa Deliveroo ni tan sols va comparèixer.
I per combatre les protestes van donar bonus als treballadors que repartien durant les hores de vaga.
Tornem un altre cop a individualitzar les pròpies relacions. És a dir, si jo faig un contracte amb una única persona, la meva posició com a empresa és molt més forta. Si jo he de negociar amb tot el col·lectiu, la meva posició, evidentment, és més feble.
Jo apuntaria també, no només a pensar en termes de la relació entre aquestes plataformes i els seus treballadors i les persones que operen a la plataforma, sinó també entre aquestes plataformes i els reguladors. En el sentit de, és important anar cap a models de regulació que s'adapten als canvis, però que ajuden a preservar l'interès general de les ciutats i ajuden a preservar els drets, no? I del punt de vista de les ciutats, que és on fonamentalment es concentra l'economia de plataforma, les ciutats també es troben en una situació de desprotecció davant d'aquestes grans plataformes que arriben a la ciutat, comencen a operar i tenen impacte respecte als drets com el dret de l'habitatge o les polítiques de mobilitat. I en aquest sentit, apuntaria també a les males pràctiques regulatòries d'excessos de lobby que està fent, sobretot a nivell de la regulació que està fent la Comissió Europea, o portes giratòries. En el sentit, la comissària de l'economia digital
va anar
a treballar a Uber després de deixar el seu càrrec, o el mateix Barroso, president de la Comissió Europea, va anar a treballar a Goldman Sachs, que és un dels finançadors principal d'aquesta economia, no? Perquè va haver-hi un moviment de capital especulatiu de la bombolla de l'habitatge a la bombolla d'internet ara amb l'economia de plataforma. Llavors, en aquest sentit, apuntaria de nou a com les ciutats s'estan organitzant i aquí a Barcelona serà el principal resultat de la trobada, s'estan organitzant per conjuntament negociar amb aquestes plataformes per preservar la sobirania de la ciutat i les seues regulacions i també forçar-les a que donen les dades, perquè si no és molt difícil poder veritablement saber quina és la situació.
Cada vegada hi ha més comerços, restaurants, grans superfícies que tenen convenis amb plataformes d'aquests tipus. En el cas de McDonald's, per exemple, que té un acord amb Glovo, aquest conveni li deu sortir més a compte que tenir una plantilla de repartidors, però no s'arrisquen a perdre la qualitat en el repartiment o el control del producte?
No tiene por qué. Yo creo que las condiciones que se pueden establecer en un contrato entre una plataforma y una empresa a través de la que puede recibir sus servicios no tiene por qué. Y aquí puedo incidir también en un tema que es la trazabilidad de las plataformas, que permite, por un lado o por otro, un control de calidad y de análisis en tiempo real de cómo se está realizando un servicio.
Yo incidiendo en eso, desde la perspectiva de l'afectació sobre les relacions laborals és evident. El que passa és que tu deixes de tenir un gruix de persones, sí, que passen a estar externalitzades amb una altra empresa. Si la norma, que desconec, per exemple, el que passa als Estats Units, la norma en aquest sentit als Estats Units, ara bé, a l'estat espanyol el que hi ha és que si no és la teva pròpia activitat, no has ni tan sols de pagar, no?, amb el tema de la subcontractació, no has de pagar ni tan sols el sou estipulat que tu hauries de pagar dins de la teva empresa. Amb la qual cosa és un win-win, no? Vull dir, acabaran guanyant. És a dir, funciona per a aquestes empreses l'externalització de serveis? Sí, des del moment en què A, els hi surt més barata aquell servei que han de donar, i B, no només els hi surt més barat, sinó que a més extreuen part de la possible conflictivitat que pugui existir i la deriven en alguna altra empresa sense assumir, i aquest és el punt per mi important, cap mena de responsabilitat.
El ciutadà com a consumidor té molt poder actualment. És conscient de la precarietat que hi ha en alguns casos darrere d'aquestes empreses?
Jo crec que és conscient, crec que té absolut poder. És absolutament diferent consumir, no?, o demanar el menjar a Glovo o a Deliveroo que fer-ho ara a Mensajes, no? És a dir, la diferència és brutal, la diferència és absoluta. I és evident que qualsevol d'aquestes persones, si deixés de consumir, no?, o si un gruix important d'aquestes persones, una massa crítica, deixés de consumir a través de determinades empreses i ho fes a través d'algunes altres, seria una eina per poder canviar.
Sí. Tenim una mica d'obsessió pel low cost sense pensar les conseqüències, Mayo.
Crec que tots tenim responsabilitat a nivell de consumidors i consumidores, és important apuntar cap a una ètica del consum, però no crec que estem en situació de llibertat en el mercat. O sigui, aquest és el problema, és que en aquests moments els models de mercat que s'està apuntant és a una concentració molt gran cap a molts petites empreses que controlen el servei. No? Aquí ara estem parlant en els sectors de, a més, missatgers, no?, que apareix una gran plataforma que es converteix en monopolística. I això es reforça, no? Abans apuntaves a McDonald's, o sigui, també, si mirem al sector alimentari, n'hi ha 5 grans empreses al món que controlen tot el consum i distribució d'aliments, no? És important, de nou, aquí, amb la regulació, aturar, diguem, aquest model de capitalisme concentrat de grans corporacions que controlen els sectors i que també entre elles s'alien, no? McDonald's, que ens porta a l'imaginari del menjar basura, no?, que s'alia amb aquests sistemes de distribució de repartiment, no?
Bueno, jo insisto que creo que no se puede estigmatizar una actividad como la que hacen o realizan los trabajadores de plataforma y per se eso castigarlo a nivel de consumo responsable. Creo que faltan datos a nivel de España, del Estado español, pero sí que empieza a haber informes del ámbito europeo, Parlamento Europeo, Comisión Europea, también de otro tipo de organizaciones como think tanks, que hacen un análisis de qué tipo de trabajador hay en las plataformas, cuáles son sus situaciones y cuál es su opinión sobre la experiencia de trabajar en plataformas. Y no está siendo mayoritariamente negativa. Y además se suma que a día de hoy las plataformas que son o parte del debate principal en el que estamos viviendo no establecen una exclusividad en la prestación de servicios en la plataforma. Con lo cual no hay una cautividad que sea motivo de alarma social, económica y de consumo al final.
Sí,
¿no?
Simplement comentar que des dels consumidors a vegades delegar tant la responsabilitat en els consumidors finals i en consumidors conscients, ètics, jo crec que la tecnologia i aquests serveis no funcionen al buit, hi ha un entorn cultural, hi ha un entorn regulatori i crec que és necessari una ambició política des de lo local, des de lo regional, des de lo nacional, des de l'europeu en encaixar, en civilitzar tots aquests avenços tecnològics que per una banda ens obren noves possibilitats, però que ens obren nous riscos i, per tant, assegurar-nos entre tots, i crec que és una missió col·lectiva social, de que els avenços tecnològics també es representin avenços socials i no delegar en la responsabilitat última del consumidor. How could I forget to mention a bicycle is a good invention?
Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. No volem acabar aquest solidari sense parlar amb l'Oriol Alfambra, exrepartidor de Deliveroo i un dels fundadors de Mensajes. Bona nit, Oriol.
Hola, bona nit.
Per sortir de la precarietat, un grup de 8 extreballadors heu decidit muntar la vostra pròpia empresa de repartiment. Es tracta d'una cooperativa, Mensajes, es diu. Per tirar-la endavant, heu comptat amb una campanya de micromecenatge i una subvenció de la Generalitat. A Madrid, per exemple, ja funciona funciona la Pájara Ciclomensajería. Quan teniu previst començar a funcionar?
Doncs esperem poder sortir abans de Nadal. Com sabeu, doncs aquestes coses sempre tenen retards, no? Estem amb el desenvolupament de l'app, fent moltes proves, i el que pretenem és treure una app de molta qualitat, no? Que pugui realment competir amb les que ja existeixen en el mercat. Mensajes és un projecte que sorgeix de la plataforma Radios por Derechos, d'aquesta plataforma sindical, no?, que vam crear per resistir a la precarietat. L'objectiu d'aquest projecte, el projecte de Mensajes, és el de generar llocs de treball dignes. Tots els treballadors i treballadores de Mensajes estaran dalt de la Seguretat Social i cotitzaran pel règim general. Posem molt de manifest, no?, aquesta qüestió quan veiem que a Deliveroo i a Glovo estan en inspeccions de treball. Deliveroo ha hagut de dipositar 1,3 milions d'euros en concepte de quotes impagades de la Seguretat Social. Clar, aquestes cotitzacions són les que permeten al sistema públic de pensions, als sistemes de serveis públics, no? Per tant, el debat va molt més enllà, no només en termes laborals, sinó en termes de sostenibilitat d'allò públic, d'acord? D'allò públic. La regulació porta a la destrucció d'allò públic, pràcticament. És un risc altíssim i l'expansió d'aquest model també.
Tu has estat el primer demandant de Deliveroo aquí a Barcelona, que ja ha tingut judici, estàs a l'espera de sentència. Era la teva única feina, feies entre 20 i 25 hores setmanals i cobraves uns 400 euros al mes.
Precisament, Mensajes, la proposta és de generar un treball digne, no? El treball digne passa per tenir una jornada laboral estable, que hem partit que sigui de 20 hores setmanals, i que sigui cobrant, doncs, 560 euros al mes, cotitzant amb l'alta i tot plegat. I pagant, Mensajes paga les cotitzacions i no al·ludeix, no, cap obligació fiscal. Sota la idea de que som una cooperativa sense ànim de lucre. És a dir, Mensajes no l'hem constituïda per lucrar-nos, per venir aquí a forrar-nos, no? Si no l'hem constituïda per generar treball digne i repartir aquest treball entre les persones que ja treballaven amb altres empreses. El que plantegem, precisament, és un front més de batalla, en aquest cas propositiu, és un front de batalla que el que vol és intervenir en aquest mercat, i nosaltres ho veiem com una forma contemporània, no?, per entendre'ns, de col·lectivització. És a dir, nosaltres hem desenvolupat un algoritme que és l'eina imprescindible per poder gestionar, doncs, aquesta activitat, no? Un algoritme es programa d'aquella manera que les persones volen. L'algoritme no estem encara, no és Skynet, no és Matrix, no? O sigui, es programen persones amb uns criteris, no? Criteris humans. Per tant, és una qüestió de decisió de les persones. Hem desenvolupat aquesta eina perquè potser prendre-li, no?, com en les col·lectivitzacions que, doncs, en la nostra terra s'han viscut en altres èpoques, no?, potser prendre l'algoritme en els servidors i els programadors és més complicat, doncs n'hem desenvolupat un per incidir directament en aquesta matèria primera, que són, doncs, el mercat de les comandes a domicili, és a dir, la gent que està a casa, no?, i que contracta aquest servei perquè li portin el menjar a casa i altres coses. No?
I no us fa por competir amb empreses que tenen una infraestructura i un suport econòmic tan gran?
No, por no en tenim. Si fos per por, doncs no ens haguéssim plantejat ni tan sols a l'organitzar-nos, no estaríem aquí, no? Per tant, al contrari, no en tenim cap por i estem en una situació propositiva que ens anima moltíssim. Ens dirigim a tot el públic en general, però som conscients que inicialment qui ens farà més cas, doncs, són aquelles persones que sí, que ja fan servir plataformes com Glovo, com Deliveroo, o que inclús no les fan servir per consciència, perquè són coneixedores d'aquestes condicions. No, estem en un moment de la història en el que ens hi juguem moltíssim, que ja ens hi juguem les condicions de vida de molta gent, però alhora també en termes de la sostenibilitat, no?, del medi ambient, necessitem que això envaeixi tots els aspectes de la nostra vida, tant a la feina com també podria ser en el consum. Per tant, demanem que aquelles persones que es plantegen aquestes coses, si volem consumir productes que siguin produïts de forma sostenible, És necessari també que siguin repartits de forma sostenible.
Oriol Alfambra, membre de Mensaques, molta sort. I gràcies per venir als solidaris també a l'Albert Canyigueral, divulgador i assessor sobre economia de plataforma, la Mayo Fuster, investigadora de la UOC, el Miguel Ferrer, representant de les empreses al sector de l'economia digital, i el Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Fins aviat.
Bona nit. Gràcies.
Ep, se'ns obre un pop-up. Ara, la periodista experta en comunicació digital, la nostra companya Mariola Dinarès, hi diu la seva. Hola, Mariola.
Hola, solidaris. Els principis de l'economia col·laborativa m'agraden. Un model econòmic format per persones connectades, d'igual a igual, compartint béns comuns, espais, serveis, seria una mica l'evolució d'aquells mercats d'intercanvi. Bé, la idea que les comunitats compartirem, que col·laborarem. Però és una idea, certament, vista des d'ara, molt naïf. No? Gràcies a la xarxa hi pot haver aquest punt de trobada. Ara bé, quan el Marc te'l posa una plataforma que es converteix en un intermediari, les coses canvien. Què és el que vol aquest intermediari? Vol guanyar diners, no? Bé, no estic d'acord amb la precarietat que algunes d'aquestes plataformes aporta als treballadors, però també crec que hem de començar a pensar, ho dic des del punt de vista del treballador, que els contractes estables, aquells contractes indefinits i de llarg recorregut, aniran desapareixent a poc a poc. Tot indica que cada vegada hi haurà processos més mecanitzats, que no caldrà que els fem els humans. Voldrem, a més, tenir la possibilitat de guanyar uns diners, uns dies concrets, d'altres no, unes hores concretes, i, per tant, aquest tipus d'economia o aquestes plataformes poden funcionar la mar de bé. Aquests tipus de negocis no tenen aturador. La tendència és aquesta. Hem de posar regles, però canviar una mica la mentalitat. De fet, ara es parla del blockchain, és un altre tipus d'internet on, teòricament, no hi haurà intermediaris. Per tant, en el blockchain haurem de confiar molt els uns amb els altres. La picaresca està servida. Jo ja pateixo.
Posem-hi música, com sempre. Per acabar, avui tria cançó el músic i líder del grup Rodamons, Eric Vinaixa.
Hola, sóc l'Eric Vinaixa, i a mi la situació laboral dels repartidors que van en bicicleta per la ciutat, doncs me ve al cap qualsevol blues del delta del Mississippi, esclavitud, plantacions de cotó, aquestes coses. Però bueno, per no posar-nos transcendentals, triarem una cançó dels Queen, concretament Bicycle Race. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to
ride my Marxem als solidaris. Som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Gemma Safont Tria, la Rosa Silloé, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
You say John, I say Wayne, hot dog, I say cooler man, I don't wanna be done. car. Say smile, say cheese, Cartier, say please, income tax, say Jesus. I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. It's all I wanna do.